Milers de persones tenyeixen de morat als carrers per reclamar l'erradicació de les violències masclistes. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Amb motiu del 25N, a aquesta hora hi ha diversos actes en marxa per demanar que cap altra dona sigui assassinada pel simple fet de ser-ho. Dues manifestacions tenen lloc a Palma, en dos recorreguts diferents, una organitzada pel Moviment Feminista de Mallorca sota el lema «El masclisme mata la lluita feminista», en sosté que parteix de la plaça d'Espanya de Palma. Anna Prats n'és la portaveu.
No és una xacra, sinó que és una qüestió jeràrquica i és una qüestió estructural i que és de justícia social. No és un problema individual, és una problemàtica que ens afecta a totes i hem de seguir lluitant per acabar amb això.
L'altra, organitzada per la coordinadora transfeminista, compta amb l'assistència de 800 persones i ha partit de la Porta Pintada. A Menorca, les manifestacions tindran lloc més tard, a les 7:30, a la plaça de Ses Palmeres de Ciutadella i a les 8 a Mahó. A la mateixa hora, Eivissa, a Vila, es llegirà un manifest. Uns actes que també han tingut lloc a Formentera en un any en què 38 dones han estat assassinades per part de les seves parelles o exparelles a tot l'estat, una d'elles, na Joana, a Puigpunyent. 1.333 dones d'ençà de l'any 2003, d'ençà que hi ha registres. En uns moments connectarem amb totes les illes per saber com transcorren els diferents actes. Abans repassar amb altres titulars d'aquest 25 de novembre que passa Toni Sastre pel Parlament.
Així és, PP i Vots acceleren els tràmits per crear una universitat privada a Mallorca. El Parlament, amb l'extensió dels socialistes, ha obert la porta perquè es tramiti per urgència la proposició de llei que permetrà que ADEMA creï la universitat en campus a Palma i Inca. Un tràmit necessari després que l'empresa fes la sol·licitud a la Conselleria d'Educació i Universitat.
El jurat popular del crim de Ses Països a Eivissa ha començat avui a revisar les proves presentades a la vista després d'una setmana de judici.
El veredicte ha de decidir si Isabel Castaño és culpable o no de l'assassinat d'un home de 77 anys que va morir en un incendi provocat. El Ministeri Fiscal considera que hi ha indicis provats que era prop del domicili de l'ancià a l'hora de la mort, mentre que la defensa, per altra banda, argumenta que la investigació policial té llacunes i que no hi ha prova de càrrec per considerar l'acusada culpable d'assassinat.
Educació proposa que el docent de l'escola concertada cobrin el 2,9% de les congelacions salarials dels anys 2020 i 2021 en els pròxims 2 anys i no en 3, com s'havia proposat inicialment.
El departament que lidera Antoni Vera ha proposat a la mesa d'educació concertada pagar un 50% el primer semestre del 2026 i la meitat restant també durant els primers 6 mesos de 2027.
També vos explicaran que la sala d'operacions i la de parts de l'Hospital de Formentera tornen a estar ja operatives. Avui s'ha reprès l'activitat quirúrgica urgent i demà la programada en 7 operacions. I el govern central ja ha engegat la maquinària perquè Teresa Pera Mato substitueixi Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat.
El Consell de Ministres ha demanat el dictamen del Consell General del Poder Judicial sobre la idoneïtat de Pera Mato i, si no hi ha novetat, serà nomenada per part del rei a proposta del govern.
I en aquests moments l'Illes Balears Palma Futsal està perdent contra el Hit Kif als 80 de final de la Champions. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El Palma Futsal està perdent per 2-1 contra el Hit Kif d'Ucraïna quan resten encara uns 15 minuts per acabar. El primer gol, obra de Charut al minut 6, i Podliuk i Chernyavski han remuntat el partit abans del descans. Un enfrontament molt igualat corresponent al partit d'anada dels 8 anys de final de la Champions que s'està disputant a Hongria. Els d'Antonio Vadillo volen un resultat favorable per al partit de tornada que jugarà el dia 5 de desembre al Palau d'Esports de Somos. Recordeu que podeu seguir en directe aquest Hit Kif 2 Illes Balears Palma Futsal 1 aquí a IB3 Ràdio. I en futbol avui també és nit de Champions. A les 9 del vespre, Chelsea, Barça, Borussia Dortmund, Villarreal i Slavia Praga, Athletic Club de Bilbao.
I l'AEMET elevarà demà l'avís per mala mà a Taronja, Menorca i al nord i nord-est de Mallorca, mentre la resta de l'arxipèlag es mantindrà en avís groc. Dani Capó, bon vespre. Ja ens ho anticipaves ahir, que s'esperen ones de fins a 10 metres d'altura.
Bon vespre. Sí, és una notícia per demà, clarament. Avui ja hem tingut un tast d'aquest vent i d'aquest temporal marítim. Han superat l'altura màxima d'ona de 6 metres tant a Menorca com també a Sa Dragonera, però demà la cosa ha d'anar pitjor, principalment a la costa nord de Menorca, perquè el vent de tramuntana bufarà fort, pot bufar en cops que superaran els 80 km per hora, per tant, esperem efectivament qualque altura màxima d'ona que superi els 10 metres. Per tant, ja estem parlant, sens dubte, d'un temporal de pinyol vermell. Un temporal que també serà ben viu a punts del nord de Mallorca, per tant també precaució en aquestes costes exposades perquè també la vista taronja afectarà punts del nord de Mallorca. Quant a l'estat del cel, tindrem en conjunt bastantes estones de sol, es veurà que cap al llevant i nord-est de Mallorca poden trobar qualque interval de núvol més, per aventures escapa qualque ruixadet puntual, però veurem molt el sol amb unes temperatures que això sí continuaran a la baixa, l'ambient serà d'hivern.
Gràcies, Dani. I en Cultura avui parlarem del primer festival de fotografia Mallorca Fotofest, que serà d'abril a agost de l'any que ve. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i gairebé 6 minuts. Milers de persones tenyeixen a aquesta hora un any més als carrers de les principals ciutats d'arreu de l'estat de Morà per reclamar l'erradicació de les violències masclistes amb motiu del 25N. Des de les 6:30 de l'hora baixa hi ha dues manifestacions en diferents recorreguts en marxa a Palma. Sota el lema "El masclisme mata, la lluita feminista en sosté", el moviment feminista de Mallorca ha començat el recorregut des de la plaça d'Espanya i arribarà fins a la plaça del Tub. Seguint-ho hi ha Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre, sabem quantes persones hi ha?
Bon vespre, encara no estem pendents que delegació del govern doni una data oficial perquè fa per res, no ha començat puntual quan s'esperava a les 6:30, ha començat quan mancava un quart d'hora per les 7. Per tant, encara hi ha gent que s'està sumant en aquest recorregut que va de plaça Espanya fins a la plaça del Tub, organitzats per la plataforma feminista de Mallorca perquè hi hagi tothom, però la realitat és que sobretot hi ha representants sindicals, l'STEI, Comissions Obreres, UGT i la majoria de partits polítics, el Partit Popular, el Partit Socialista, són aquí dient que prou en aquest masclisme que està acabant en la vida de moltes dones. Ara mateix se tornen a posar en marxa amb aquesta batucada, però, com us dèiem, en aquests moments és complicat per a dir quanta gent hi ha perquè encara no hi ha cap tipus de dada oficial. Sí que tothom ve a dir aquí que ja n'hi ha prou d'aquest masclisme, entre elles la presidenta, la directora de l'IBEDONA, Cati Salom. L'escoltam.
S'ha de ser aquí per reivindicar, per un poc el lema que deia nosaltres d'alçar la veu davant les violències contra les dones i seguir fent feina perquè aquesta xacra acabi d'una vegada per totes.
A més de les portaveus institucionals, també molta gent anònima, com Rosa o una dona de Sud-amèrica que es ha passat aquests dies aquí. Els escoltam.
Hombre, és un dia molt important per reivindicar tot el que ens mereixem en el dia a dia, no només avui, i aprofitant per fer soroll i que ens sentim ben, ben fort i ben alt.
Que no me gusta la violencia de género, maltrato sobre las mujeres, por eso apoyo esta manifestación.
Aquí aquesta manifestació ara està a la meitat del recorregut amb la pancarta de la capçalera que diu "El masclisme mata, la lluita feminista en sosté".
Gràcies, Maria Eugènia. L'altra manifestació organitzada per la coordinadora transfeminista també ha començat a la mateixa hora, a les 6:30, però a la Porta Pintada de Palma. Imma Bibiloni és allà. Imma, bon vespre. Per on transcorre aquesta marxa del 25N?
Bon vespre. I d'hora mateix som al carrer Sant Miquel. La concentració en gran afluència d'assistents ha començat fa uns 20 minuts des de la plaça de la Porta Pintada de Palma. La Policia Nacional ens ha confirmat que hi ha unes 800 persones concentrades només a aquesta marxa. El recorregut ha estat diferent a l'altra concentració, convocada a la mateixa hora, una marxa que ha continuat pel carrer Sant Miquel, passant per la plaça Major, carrer Colom, i finalitzarà en la lectura d'un manifest a la plaça de Cort. Es tracta del tercer any consecutiu que Palma acull dues manifestacions separades a la mateixa hora i amb el mateix objectiu, per commemorar el 25è Dia Internacional per a l'eliminació de la violència cap a les dones i defensar els seus drets. El lema amb el que s'han manifestat la coordinadora transfeminista de Mallorca és "Combat la violència masclista, milita feminista".
Gràcies, Imma Bibiloni, en directe també des de Palma, en aquest altre recorregut de la manifestació. I a Menorca, aquestes manifestacions començaran més tard, però en aquesta hora està previst un acte d'encesa d'espelmes i la lectura del manifest amb motiu del 25è a Mahó. Allà hi ha Cristina Tomàs. Cristina, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, ara mateix aquí a la plaça Constitució acaba de començar tot just aquesta encesa d'espelmes a les escales de l'Ajuntament per a totes les dones assassinades víctimes de violències masclistes. Encara està arribant gent, però ara mateix hi ha d'haver una trentena de persones aquí a la plaça Constitució, un acte organitzat pel Consell Municipal d'Igualtat i que culminarà amb un manifest per denunciar aquesta situació i que és previ a les manifestacions. A Menorca n'hi ha dues de convocades, una a Ciutadella, que començarà a les 7:30 del cap vespre sota el lema "Trenquem les violències, teixim resistències", que sortirà des de la plaça de Ses Palmeres i passarà per la plaça Nova i per la plaça de la Catedral, i una altra aquí a Mahó, que començarà a les 8 del capvespre al jutjat sota el lema "Davant la violència masclista, alerta, reacció i urgència". S'escenificaran un funeral d'estat amb un recorregut que passarà per l'antic Hospital Verge del Toro o la comissaria de la Policia Nacional, fent l'itinerari simbòlic que hauria de fer una dona maltractada. Està previst que aquesta manifestació acabi tot just aquí on ens trobem nosaltres ara mateix, a la plaça Constitució, on es llegiran els noms de totes les dones assassinades.
Això a Mahó, gràcies, Cristina Tomàs. I a Eivissa, al Parc de la Pau, hi ha Dani Manau. Dani, bon vespre.
Bon vespre. Eivissa també celebra aquesta jornada reivindicativa del 25è del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Enguany s'ha escollit el Parc de la Pau per fer aquests actes. Tot just a aquesta hora s'han convocat alguns tallers per pintar pancartes i reivindicatives i decorar l'entorn del Parc de la Pau, que ha d'estar preparat per les 8 del vespre, quan està previst que arribi el manifest, el punt culminant d'aquest acte, d'aquesta concentració, amb el manifest que es llegirà a les 8 del vespre. Llançarà alguns missatges reivindicatius contra totes les violències que pateixen les dones. Recordarà les 1.658 víctimes que han patit la mort per aquesta conseqüència i el sol fet de ser-ho. I per ara només trobem unes poques desenes de persones, perquè tot just s'ha convocat a l'acte a aquesta hora. Esperem que a les 8 del vespre hi hagi molta més afluència d'assistents.
Gràcies, Dani Manau, en directe des d'Eivissa. I contra la violència, teixint comunitat, ha estat la proclama de l'associació Figa de Formentera, que ha fet una performance artística en els actes celebrats avui hora baixa a la plaça de la Constitució. Els ha seguit la nostra companya Elena Trinidad. Bon vespre.
Bon vespre. La plaça de la Constitució ha acollit els actes reivindicatius de Formentera. A les 4 de la tarda s'ha fet una concentració i després la batucada Bloco Colubrària ha posat el ritme a la reivindicació. Tot seguit s'han fet lectures de dones voluntàries i la lectura del manifest primer d'Espai Dones i després de l'associació Figa.
Mostrar que no és un hecho aislado, que no és por una qüestió en particular, sinó que és algo que la societat está inmerso en la sociedad. Y bueno, también hay formas de reparar, hay formas de cuidado, la importancia del encuentro.
M'he enterat que a la península hi ha dues manifestacions convocades, una per cada banda. Jo crec que és una pena, que el que hem de fer és sempre uns esforços, estar juntes.
Totes han coincidit a assenyalar la importància de seguir lluitant per aconseguir el fi de les violències masclistes i una verdadera igualtat.
Això ha estat l'hora baixa al matí. Han estat els sindicats UGT i Comissions Obreres els principals sindicats que s'han concentrat per demanar que en l'àmbit laboral es garanteixi l'autonomia de les dones supervivents de la violència masclista.
Més d'un centenar de persones s'han concentrat a la plaça del Tub de Palma. La responsable d'Igualtat del sindicat Comissions Obreres, Catalina Ginart, ha reclamat una implicació autèntica dels empresaris per l'aprovació dels plans d'igualtat a les empreses.
Crec que a dia d'avui encara és una eina que hi ha certa certa part no s'acaba de creure. I la negociació del plan d'igualtat són per equilibrar i cercar la igualtat real dins els centres de treball. I mos ho hem de creure tots.
Enguany, el sindicat UGT ha llançat una campanya contra la plataforma OnlyFans. La secretària d'Igualtat del sindicat, María José Cordero, ha reclamat mesures per frenar les plataformes com aquesta, que són instruments d'explotació de la prostitució.
I en aquest 25ena seguim parlant de violència masclista. A les Illes Balears hi ha més de 4.000 casos actius en el sistema Biogen. D'aquestes dones, 81 estan protegides pel sistema de seguiment telemàtic per evitar que els seus agressors s'atraquin a elles.
Són les conegudes com a polseres antimaltractament que en els darrers mesos han estat en el centre de la polèmica per errors puntuals en el funcionament. Pel que fa a les ordres d'allunyament, a les Illes se n'aproven més de 1.300 anuals. En casos reiterats d'incompliment, es pot arribar a prohibir a l'investigat viure en un municipi en una illa a dictaminar-ne l'ingrés a la presó.
El servei d'atenció de 24 hores per a víctimes d'agressions masclistes i de violència de gènere a l'illa d'Eivissa podria entrar en funcionament el mes de desembre.
Segons Lourdes García, la responsable de l'oficina de la dona d'Eivissa, el servei funcionarà de manera presencial de les 8 del matí a les 8 del vespre, de dilluns a divendres. A les nits, els festius i els caps de setmana s'atendran les víctimes denunciants de forma telefònica amb desplaçaments del personal de guàrdia en cas que sigui necessari.
Atendrà exclusivament agressions sexuals a dones víctimes d'agressions sexuals i també atendrà aquelles persones significatives del seu entorn, que poden ser família, poden ser algun tipus d'amistat, que són importants ser ateses per afavorir el procés de recuperació d'aquesta dona.
I el Parlament s'ha fet una encesa d'espelmes en memòria de les 38 víctimes de la violència masclista d'enguany a Espanya. Vox ha participat en l'acte institucional, però després s'ha tornat a desmarcar del manifest conjunt.
Tots els grups parlamentaris, a excepció de la formació d'Abascal, han llegit un text per condemnar qualsevol tipus d'agressió contra les dones. A l'acte institucional s'han encès espelmes en record de cada una de les dones mortes, en total 38, mares, filles, padrines, germanes i amigues que han estat assassinades per les seves parelles i exparelles. Un d'aquests crims, recordem-ho, va ser dia 20 de març a Puigpunyent. Na Joana tenia 79 anys. Va ser la sisena a Espanya d'enguany en les estadístiques dels feminicidis.
Un acte previ a la sessió de control. En què la presidenta del govern, Marga Proens, ha defensat al Parlament que l'executiu governa en solitari i en minoria per voluntat pròpia. Proens ha assegurat que en 2 anys ha estat capaç de tirar endavant les principals iniciatives previstes en el full de ruta del Partit Popular, però l'esquerra i també Vox posen en dubte que l'executiu tingui prou suports per aguantar fins al final de la legislatura i aprovar els pressupostos per l'any que ve. Marta Puyalto.
El portaveu del PSC, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta de no negociar i no gestionar, però ens, per contra, creu que la paràlisi és del govern d'Espanya i, parafrasejant Pasqual Maragall, ha respost que el problema que tenen els socialistes és del 2%, referint-se a l'informe de l'UCO que apunta a comissions vinculades a l'empresa de l'exsecretari d'Organització del PSOE.
Usted habla de que aquí pelea los acuerdos, no es así. Usted no negocia y dice que tiene un gobierno estable. Y señora Proens, tampoco es estable. ¿Cómo puede justificar que es estable un gobierno que tiene ya cesados a más del 60% de los altos cargos en 2 años?
Estem en una situació d'estabilitat. No se pot dir el mateix en el govern d'Espanya. Convocaran vostres eleccions, tenen el partit ofegat per casos de corrupció. Com va dir un president socialista, vostès tenen un problema i se diu 2%.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, creu que la imatge del govern és de debilitat i adverteix que, si no els tracten bé, el seu suport no és possible. Des de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia també ha recordat a Proens la seva minoria parlamentària.
Qui pentura tremola davant la possibilitat d'unes noves eleccions, siguin ara o siguin d'aquí un any, és vostè, senyora presidenta, perquè sap que el seu potencial soci és el que vostè va elegir, en el que vostè ha fiat en el fons la governabilitat d'aquesta terra, miren la cadira del senyor Vera amb molt de desig.
Me gustaría que se respetara cada uno de nuestros votos, cada acuerdo asumido y cada palabra dada, y se dejaran de ataques gratuitos para hundir al adversario, que es quien les mantiene en el gobierno.
Enfront d'aquestes crítiques, la presidenta ha defensat que continuarà governant en solitari.
Tenc un govern en solitari i en minoria, per voluntat propi, i que per aprovar lleis aquest Parlament ha de negociar i ha d'arribar a acords. De fet, tot i el renou, en dos anys de legislatura han pogut treure endavant la pràctica totalitat de les iniciatives legislatives que han duit en aquest Parlament.
Hi ha una setmana del debat i la votació del sostre de despesa, el vicepresident Antoni Costa ha admès que no serveix de res d'aprovar-lo si després no surten endavant els pressupostos. Costa ha respost així al diputat socialista Marc Pons, que l'ha acusat de no fer res per aconseguir un acord.
Farem el darrer esforç, m'ho deia, però si no hem fet ni el primer, senyor Costa, si no hem fet ni el primer esforç, si no ha estat capaç ni siquiera de moure't seu mil·límetre en la negociació.
No travessarem les nostres línies vermelles si ens ho demana Vox, però tampoc els atravessarem si ens ho demanen vostès. No ho han fet durant tota la legislatura i, evidentment, no ho farem tampoc ara.
En la sessió d'aquest dimarts han comparegut els consellers Mateo i Fernández a petició de Més per Mallorca i dels socialistes. Un ha reivindicat la millora de les freqüències del TIP al Llevant i l'altre ha garantit l'ampliació de la residència d'Uy Alfàs a Sa Pobla.
I s'acceleren els tràmits perquè la Universitat de Mallorca sigui una realitat. El Parlament, amb els vots a favor de PP i Vox i l'abstenció dels socialistes, ha obert la porta perquè es tramiti per urgència la proposició de llei que permetrà que ADEMA creï la seva universitat privada en campus a Palma i Inca.
És un tràmit necessari després que l'empresa ha fet la sol·licitud de creació a la Conselleria d'Educació i Universitats. Aquesta ho ha remès al Ministeri i el Govern Central n'ha remès l'informe preceptiu. Els populars que han presentat la proposta d'urgència expliquen que són partidaris de diversificar l'oferta universitària perquè els estudiants no hagin de partir de les illes. La portaveu d'Educació, Anabel Curtó, assegura que en cap cas serà en detriment de la UIB.
La creació de la Universitat de Mallorca té com a objectiu ampliar aquesta oferta i permetre que molts de joves puguin desenvolupar la seva trajectòria educativa sense haver d'abandonar la comunitat autònoma. Aquest projecte complementarà i no substituirà mai el paper central de la Universitat de les Illes Balears, que continuarà sent la nostra universitat pública de referència.
Els ecosobiranistes consideren que minvarà la qualitat de la universitat pública. La responsable d'educació de Més per Mallorca, Maria Ramon, creu que el debat no és dir sí o no a la universitat que proposa ADEMA. Assegura que és una qüestió política i de model estructural.
Volem una universitat pública forta. Volem una educació superior en el servei del país i no del mercat. Volem rigor, qualitat i transparència. I no volem que Mallorca sigui el pròxim territori a bons el fons d'inversió aterrin a saco per duplicar beneficis i després vendre en el millor postor.
El PSIP ha optat per abstenir-s'hi perquè assegura que en aquest cas, a diferència del seu, s'han respectat els tràmits. Això sí, troben que aquesta universitat també s'hauria de sotmetre als criteris de qualitat establerts en el darrer decret ministerial, als quals no està obligada perquè va començar els tràmits abans que el Consell de Ministres ho aprovés. És la diputada socialista Mercedes Garrido.
Senyors i senyores del Partit Popular, si realment volen millorar el sistema universitari balear, no basta en crear més centres privats. Fa falta finançar millor la Universitat de les Illes Balears. Fa falta ampliar l'oferta pública. Fa falta garantir les pràctiques dels nostres estudiants. Fa falta que pugui estudiar qui no s'ho pot permetre.
El portaveu de Vots en el debat, que ha estat Sergio Rodríguez, ha estat molt dur en la defensa de la universitat pública per part de l'Esquerra.
Un sano ejercicio de competencia, el no ser la única posibilidad que tienen los alumnos de Baleares, que no se pueden permitir muchas veces salir fuera de estas islas a estudiar esas carreras, que encarece muchísimo más el proceso, no creo que sea como para decir que es horrible, que viene lo privado, que se va a acabar el mundo.
Una vegada s'aprovi definitivament aquesta proposició de llei en el Parlament, el Consell de Govern haurà d'autoritzar la implantació dels ensenyaments a la sol·licitud d'inici d'activitats que hagin obtingut una resolució favorable per part del Consell d'Universitats.
I el Govern Central ha declarat l'emergència de protecció civil per les inundacions que han patit les illes durant aquesta tardor.
Això permetrà l'accés a diverses ajudes per pal·liar els danys personals, els desperfectes, establiments comercials i infraestructures públiques a Eivissa i Formentera del passat 30 de setembre. Per la tempesta, Ets Gabriel, amb precipitacions de fins a 236 litres per metre quadrat i entre el 9 i el 13 d'octubre per la Dana Alice. La declaració també inclou els danys registrats a Mallorca i Menorca per aquestes tempestes. El batlle de Vila, Rafa Triguero, valora positivament aquesta declaració per part del Consell de Ministres.
Mañana mismo
con la mayor brevedad posible daremos traslado al Ministerio de Política Territorial el alcance de los daños sufridos en equipamientos e infraestructuras en la ciudad de Ibiza, que oscila la cifra de 29 millones de euros, para también que tengan a bien la posibilidad de otorgar ayudas a esta institución.
I s'han localitzat les primeres restes humanes en les excavacions del cinquè pla de fosses. Han estat al cementeri de Ses Figueretes a Eivissa. Aquestes tasques varen començar just fa una setmana, el passat dia 18 de novembre, i s'hi han trobat diverses restes, entre les quals un crani d'home adult amb fractures compatibles amb lesions per arma de foc.
Segons ha informat la Conselleria de Presidència, aquests resultats preliminats són coherents amb les troballes de campanyes anteriors efectuades al mateix cementeri, que varen permetre el 2024 identificar tres víctimes, les primeres a Eivissa. Foren Mariano Castelló Castelló, Bartolomé Costa Serra i Josep Vidal Ramon. Ja en el primer sondeig d'aquest cinquè pla de fosses es va identificar un projectil d'arma llarga, un fusell Mauser espanyol, un indici que reforçava les hipòtesis de treball.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Radio.
5 minuts per arribar a les 7:30, primer dia de reflexió per al jurat popular que ha de decidir si Isabel Castaño és culpable o no de l'assassinat d'un home de 77 anys que va morir en un incendi provocat. Els 11 membres elegits han rebut l'objecte de veredicte al migdia i encara no hi ha resolució.
El jurat ha de votar d'acord amb els 20 punts del qüestionari que ha presentat la jutgessa. Recordem que ahir l'acusada va negar qualsevol implicació en la mort de l'home. El Ministeri Fiscal creu que hi ha indicis provats que situen Isabel Castaño a prop del domicili de l'ancià a l'hora de la seva mort. La defensa, per altra banda, argumenta que la investigació policial té llacunes i que no hi ha prova de càrrec per considerar l'acusada culpable d'assassinat.
I el Ministeri de Justícia ha tret novament a concurs públic les obres de la segona fase del jutjat d'Eivissa per més de 8.600.000 euros, és a dir, un 34% de l'espai. El juliol es va treure una licitació per 7 milions que va quedar deserta. Els treballs acumulen un retard de 3 anys.
Mentrestant, la part dels jutjats, que hauria d'estar ubicada a l'edifici de la plaça de la graduada, es troben als CETIS. Això suposa dividir i duplicar alguns serveis, un fet que dificulta la gestió, a més d'una despesa per part del Ministeri de 500.000 euros anuals pel lloguer de l'espai als CETIS. Sergio González és el jutge de Gada Eivissa.
Mentrestant, hi ha 6 juzgats que estan en l'edifici CETIS a canvi d'un alquiler muy elevado. Yo llevo 15 años en Ibiza, 15 años en el CETIS, alquilados. Si hacemos las cuentas de 15 años lo que ha costado hacer la renta del alquiler, daba para hacer 4 edificios con vistas al mar. No sé, es una cuestión de gestión.
Una vegada s'inicien les obres, el termini d'execució és de 20 mesos. El contracte ja s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat i les empreses tenen fins dia 3 de desembre per presentar-hi ofertes.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
La sala d'operacions i la de part de l'Hospital de Formentera tornen a estar operatives. Avui ja s'ha reprès l'activitat quirúrgica urgent i demà la programada en 7 operacions de dermatologia. A més, les 13 intervencions anul·lades es programaran de nou en els propers dies. Elena.
Els resultats positius del darrer cultiu han donat apte avui a l'àrea quirúrgica que ja pot tornar a funcionar amb normalitat. Va ser després de la dana Alice quan es va detectar humitats en una avantsala de l'àrea quirúrgica. Per aquest motiu, des del passat 15 d'octubre, fa un mes i 10 dies, la sala d'operacions i de parts només han estat operatives per casos d'emergència vital. En aquest període s'han derivat a l'Hospital Can Mises 5 intervencions quirúrgiques i 2 parts de baix risc, i a l'Hospital de Formentera es va atendre un part de baix risc. Les mesures s'han repres en caràcter preventiu per garantir la seguretat dels pacients, segons s'han explicat des de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
I Ciutadella fa efectiva la cessió per 75 anys del solar de la zona de Santa Rita, on s'han de construir el futur centre per a persones amb discapacitat física que gestionarà la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca. És el primer equipament d'aquestes característiques de l'illa.
Actualment, les alternatives són el trasllat a una residència de Mallorca, l'atenció domiciliària o ocupar una plaça geriàtrica si la persona té més de 55 anys. Són el batlle de Ciutadella, Llorenç Ferrer, i el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
un centre que ha de cobrir les necessitats de persones amb discapacitat física que moltes vegades es veuen abocades i es veuen desplaçades cap a Mallorca perquè no poden atendre les seves necessitats.
Un centre que combinarà una atenció integral a la discapacitat, combinant servei residencial, centre de dia i recursos de rehabilitació.
El projecte promogut des de la Fundació de Discapacitat de Menorca preveu 20 places de residents i també servei de centre de dia.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio. Escoltau l'Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Són les 7:30, milers de persones tenyeixen de morat als carrers per reclamar l'erradicació de les violències masclistes amb motiu del 25N. En aquests moments hi ha en marxa dues manifestacions a Palma en diferents recorreguts. Una d'elles, 800 persones hi assisteixen, és l'organitzada per la coordinadora transfeminista que ha partit a les 6:30 de la Porta Pintada amb el lema Combat la violència masclista, milita feminista. I l'altre ha començat també una mica més tard, a les 7:15, del moviment feminista de Mallorca, sota el lema El masclisme mata, la lluita feminista en sosté. A partir de la plaça d'Espanya de Palma i ha d'arribar a la plaça del Tub. Seguint-la, hi ha Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre.
Bon vespre. La capçalera de la manifestació ja ha voltat les avingudes per arribar a la plaça del Tub en els instituts. La capçalera diu el masclisme mata, la lluita feminista ens sosté. I és que diuen que això ja no pot ser, s'ha arribat al límit. Ara, escoltant com arriba aquest final de la capçalera, cridant en contra de totes aquestes agressions que han patit les dones al llarg d'aquest 2025 i esperen que això acabi ja. Com diu la portaveu del moviment feminista de Mallorca, Anna Prats, això no és una xacra, és un problema estructural.
No és una xacra, sinó que és una qüestió jeràrquica i és una qüestió estructural i que és de justícia social. No és un problema individual, és una problemàtica que ens afecta a totes i hem de seguir lluitant per acabar amb això.
Sí, sí. Ara, sota els crits de no és no, és violació, acaba aquesta cua de la manifestació en què esperen no haver-se de manifestar mai, però, com diuen, la lluita continua als carrers.
Gràcies, Maria Eugènia. I a Menorca ara comença la plaça de les Palmeres de Ciutadella, la marxa reivindicativa. A les 8 ho farà a Mahó, però poc abans una trentena de persones ja s'han reunit per encendre espelmes.
També d'aquí a mitja hora a Eivissa Viles llegirà un manifest al Parc de la Pau, que ja de mica en mica hi va arribant gent fins en aquest punt. Uns actes que també han tingut lloc a Formentera en un any en què 38 dones han estat assassinades per part de les seves parelles i exparelles a tot l'estat. Una d'elles, na Joana Puigpunyent, 1333, des del 2003 d'ençà que hi ha registres.
PP i Vots acceleren els tràmits per crear una universitat privada a Mallorca.
El Parlament, amb l'extensió dels socialistes, ha obert la porta perquè es tramiti per urgència la proposició de llei que permetrà que ADEMA creï la universitat en campus a Palma i a Inca. Un tràmit necessari després que l'empresa fes la sol·licitud a la Conselleria d'Educació i Universitat.
Educació proposa que el docent de l'escola concertada cobrin el 2,9% de les congelacions salarials dels anys 2020 i 2021 en els pròxims 2 anys i no en 3, com s'havia proposat inicialment.
El departament que lidera Antoni Vera ha proposat a la mesa d'educació concertada pagar un 50% el primer semestre del 2026 i la meitat restant també durant els primers 6 mesos de 2027.
I Maribel Vilaplana va retirar el seu cotxe de l'aparcament el dia de la Dana a València a les 7:47 de l'hora baixa, una hora després de sortir del dinar del Ventorro amb el president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón.
La periodista va explicar a la jutgessa que després d'acomiadar-se de Mazón va estar fent feina en el seu cotxe amb l'ordinador.
Ho explicarem a la següent mitja hora d'aquest informatiu, quan passen gairebé 4 minuts de les 7:30. Anem a la crònica esportiva.
Informatiu Vespre. Esports.
A punt que acabi el partit de l'Illes Balears Palma Futsal contra el Hit Kif als 8 de final de la Champions. Xisco Ribas, sapiguen quin és el resultat.
I doncs ja tenim resultat. Bon vespre, el Palma Futsal ha aconseguit empatar contra Hit Kif d'Ucraïna pel minut del final. El primer gol l'ha fet Charuto al minut 6. Llavors el conjunt d'Ucraïna ha aconseguit remuntar aquest resultat i finalment Fabinho de penal ha rescatat aquest empat pel conjunt d'Antonio Vadillo. Aquest enfrontament llavors es jugarà el dia 5 de desembre el partit de tornada al Palau d'Esports de Somos. I en futbol s'ha presentat avui matí el partit de tornada de la final de la Nations League femenina. Es tracta d'una final a doble partit que disputaran Alemanya i Espanya. La selecció dirigida per Sonia Bermúdez defensa el títol aconseguit la temporada passada a la Cartuja i les previsions apunten que sumaran un nou rècord d'afluència d'espectadors a un partit de la selecció femenina absoluta a Espanya, en aquest cas a l'estadi Metropolitano de Madrid. Escoltant la jugadora de la selecció espanyola, Irene Paredes.
En aquel momento era impensable lo que estamos viviendo hoy en día, el haber sido campeonas del mundo, tener ahora la posibilidad de poder revalidar el ser campeonas de la Nations, es que era algo impensable, entonces ha cambiado todo. Además, el poder jugar una final en Madrid, el segundo partido que es en el que se decide todo, pues nos hace especialmente felices, nos hace ilusión.
Per tant, a Espanya, les mallorquines Catacoy i Mariona Caldentey cercaran treure un bon resultat aquest divendres a les 8:30 del vespre a Kaiserslautern en vista a la tornada del Metropolitano que jugarà el dimarts 2 de desembre. I a la primera divisió, el Real Mallorca ha tornat avui als entrenaments, després d'un dia de descans, per començar a preparar el pròxim partit contra Osasuna a Somos. La novetat ha estat l'albanès Maras Kumbula, que gairebé 2 mesos després ha tornat a trepitjar la gespa de Son Bibiloni i es troba en la fase decisiva del seu procés de reincorporació al grup. Per part d'Osasuna, l'ex-mallorquinista Ante Budimir s'ha entrenat avui al marge. L'equip de Iago Barrasate n'és conscient de la importància dels 3 punts contra un rival directe que lluita per la permanència i que té un punt manco que el Mallorca. Guanyar els navarresos seria un cop de moral important per afrontar els pròxims partits fins Nadal. A més, aquest partit de dissabte, a les 2 a Somos, gaudirà d'una prèvia social. El club mallorquinista està incentivant l'entrada a l'estadi amb paella gratuïta per a tots els abonats i aficionats amb entrada a partir de les 12. A més, cada soci podrà gaudir de 2 entrades amb un 30% de descompte. I ahir vespre, el jugador del Real Mallorca, Paula Pezzolano, va ser el convidat en el programa Línia de 5 d'IB3 Televisió. Pezzolano creu que el Mallorca va per bon camí i dissabte és important que l'afició acudeixi a l'estadi de Somos.
Ah, muy importante, muy importante. Muy importante porque te necesitas ese empuje también. Allá en Sudamérica le decimos el jugador número 12. ¿Sí? Entonces, cuando más empuja, más gente hay y todo, obviamente tenés siempre un plus más. Así que es un lindo momento para apoyar y estar ahí.
I ahir a Cornellà es va tancar la 13a jornada la victòria per 2-1 de l'Espanyol contra el Sevilla. I avui és nit de Champions. Quan sigui les 9 del vespre, 3 dels 5 representants espanyols disputaran la 5a jornada de la màxima competició europea. Començant pel Barça, que aterra a un escenari conegut, Stamford Bridge, on l'espera el Chelsea. Un dels grans arguments ofensius des de Flick serà la màgia de Lamine Yamal, que precisament s'enfrontarà amb un company de selecció, Marc Cucurella. El Barça no podrà comptar amb Pedri, i qui torna a la convocatòria de la Champions és el brasiler Rafinha. El futbolista s'ha mostrat així d'ambiciós.
He jugat algunes vegades aquí i he pogut marcar, espero poder tornar a fer-ho mañana. Espero poder ajudar l'equip a los minutos que estoy en el campo. Si el míster me pone a jugar, daré mi mejor y espero poder ayudar al equipo.
D'altra banda, el Villarreal visita el Signal Iduna Park. L'entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, espera un partit difícil contra el Borussia Dortmund.
Bueno, esperamos un partido súper intenso. Todos los equipos alemanes juegan con un ritmo muy alto, donde siempre hay mucha ida y vuelta. Nosotros intentaremos controlar, sobre todo, pues las vueltas. Y a partir de aquí, pues tenemos que igualar la intensidad y ser nosotros mismos.
i l'Atlètic Club de Bilbao jugarà al camp de l'Eslàvia de Praga. Així tu és com serà aquest partit el tècnic de l'Atlètic Club, Ernesto Valverde.
Abierto porque ellos juegan fuerte, juegan duro, juegan arriba, atacan con muchos jugadores, defienden también fuerte y nosotros tenemos que estar a esa altura.
I demà, també a les 9 del vespre, serà el torn dels altres dos representants espanyols. El Real Madrid a Grècia jugarà contra l'Olympiacos i l'Atlètic de Madrid, el Metropolitano, rebrà l'Inter de Milà. I acabam amb voleibol. La Barca Menorca ja prepara el seu debut a Europa. El conjunt menorquí s'enfrontarà al Tour Hawaii-Oyari aquest dijous a les 4 de l'hora baixa, en el partit corresponent a la primera ronda de la Champions League Volley 2026. L'equip menorquí viatjarà demà a Turquia. Escoltant la jugadora de la Barca Menorca, Marcela Amaral.
Ahora vamos a hablar un poquito más para saber qué podemos hacer y bueno, neutralizar un poco el equipo porque es un equipo muy agresivo en ataque, con muy buenas jugadoras y bueno, yo creo que podemos hacer nuestro mejor, nuestro pensamiento ahora para jueves.
I fins aquí els esports Aina i acabam amb l'empat candino del Palma Futsal a 2 a Hongria.
Aquest és el resultat del partit que ja ha acabat. 20 minuts per arribar a les 8.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
La Conselleria d'Educació proposa que el docent de l'escola concertada cobrin el 2,9% de les congelacions salarials dels anys 2020 i 2021 en els pròxims dos anys i no amb tres, com s'havia proposat inicialment. El departament que lidera Antoni Vera ha proposat a la Mesa d'Educació concertada pagar un 50% el primer semestre de l'any que ve i la meitat restant també durant els sis primers mesos de 2027.
El delegat sindical d'ensenyament privat d'UGT, Jaume Coll, ha anunciat que acceptaran la proposta perquè, tot i que no acaba de complir les seves expectatives, entenen que s'ha fet un esforç per reduir els terminis de pagament.
Nosaltres també el que hem dit és que valoràssim la possibilitat de que s'abonés un 75% en el 26 i un 25% en el 27. ¿Vale? Ens han dit que això no seria possible plasmar a l'acord, però que sí que l'acord contempla que, en funció de la disponibilitat pressupostària, pues el tant percent del 26 se podria incrementar. ¿Vale? És a dir, que fins i tot potser se podria pagar més d'un 50% en el 26.
En total, el personal docent recuperarà entre 1.500 i 2.000 euros mitjançant dos pagaments en 11 mesos i divendres a les 9 del matí es reuneix la Mesa d'Ensenyament Privat i Concertat a la Conselleria d'Educació per ratificar aquest acord.
I no deixant la plana econòmica perquè les vendes en el sector del comerç a les Balears mantenen el seu creixement en tots els grups de vendes. Segons l'Observatori del Comerç, s'han incrementat un 4,6% des de principi d'any.
Les compres fetes per turistes van augmentar un 8,9% en el tercer trimestre i fan de palanca externa els comerços de les Balears. En tot l'any varen superar els 1.900 milions d'euros. A més, segons ha explicat la directora general d'Economia i Estadística, Catalina Barceló, s'ha produït un increment de la presència en línia dels comerços de més de 10 treballadors de les illes i l'índex de facturació triplica la mitjana estatal.
Que el 39% de les empreses amb més de 10 treballadors són les que tenen un canal de venda online, les que venen online, tenen una facturació total de 580 milions, però aquests 580 milions, respecte a la seva facturació total, només representa el 8%, és a dir, el 92% de les ventes que fan el comerç és de forma presencial.
L'afiliació a la Seguretat Social del sector comerç també ha crescut un 2,9% interanual i arriba al valor més alt de la sèrie històrica d'un mes d'octubre en 53.830 persones fent-hi feina.
I si Gepre veu incrementar un 5% la capacitat a l'aeroport de Palma, l'any que ve, juntament amb el de Màlaga, són Sant Joan és l'aeroport amb millors previsions per l'any que ve. L'aerolínia, a més, tancarà l'any 2025 amb un increment del 7% amb 3 milions de passatgers que hauran passat per l'aeroport de Palma, 875.000 per l'aeròdrom d'Eivissa i 519.000 pel de Menorca, que és l'aeroport que experimenta un major creixement de passatgers amb un 12%.
En el conjunt de l'Estat, la previsió de l'aerolínia és que l'any que ve la capacitat creixerà un 6,5%. El director general d'EasyJet per al sud d'Europa, Javier Gandara, ha explicat que Son Sant Joan és l'aeròdrom amb més trànsit aeri d'Espanya. Gandara també ha detallat que els aeroports d'Eivissa i Menorca tenen un trànsit més estacional.
Eivissa i Menorca són destinos que operamos en verano nada más, aunque en Menorca tenemos una ruta con Gatwick durante el invierno, pero bueno, en general son destinos bastante más estacionales, pero yo creo que Baleares es un destino más que consolidado, pues mucha gente pues sigue queriendo ir a las Baleares, a las distintas islas, pero también mucha gente que vive en Baleares quiere ir al resto de Europa a precios asequibles.
Segons EasyJet, l'aerolínia ha incrementat un 9% els beneficis el 2025 i ha assolit el seu objectiu abans del previst. Això suposa apunta haver arribat als 450 milions de lliures de benefici fiscal per a aquest exercici.
16 minuts per arribar a les 8, canviant de qüestió.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Una trentena de persones convocades per la plataforma Som Bona Pulmó Verd assisteixen en aquesta hora al ple de l'Ajuntament de Marratxí per reclamar més transparència i claredat al govern municipal sobre el futur de l'espai lliure públic de Som Bonet, on està previst construir un parc fotovoltaic.
Aquest col·lectiu exigeix explicacions al batle Jaume Llompart per saber les accions que ha dut a terme fins ara, com també les mesures que preveu adoptar per garantir la protecció d'aquest espai. Segons la plataforma, les darreres informacions sobre el procediment administratiu del projecte de parc fotovoltaic han generat preocupació i crispació entre els veïnats davant la nul·la informació asseguren fins ara rebuda per part de l'Ajuntament de Marratxí i del govern.
I la Comissió Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca ha aprovat l'adquisició de la fàbrica nova de soia per destinar-la al futur museu tèxtil de l'illa.
L'adquisició serà efectiva abans que acabi l'any després de l'acord assolit amb la propietat. L'immoble declarat Vic el 2018 pateix una degradació greu i requereix una actuació urgent per garantir-ne la preservació. El projecte de rehabilitació inclou la creació d'un museu i una exposició permanent dedicada a la indústria tèxtil. Una operació valorada en 9,2 milions d'euros. Antònia Roca és la consellera de Cultura i Patrimoni de la institució insular.
Aconseguim avui protegir un patrimoni que si no hagués estat pel Consell de Mallorca ara mateix pues estava en una situació que hagués pogut acabar desapareguent. És una passa important per començar a revertir aquest estat en què se troba la fàbrica nova i començar la seva nova vida com a Museu Tèxtil de Mallorca.
I construir una piscina que superi unes mides preestablertes o plantar jardins amb espècies que consumeixen massa aigua no serà possible una vegada que s'aprovi definitivament la modificació de les normes subsidiàries d'Artà.
El ple municipal que es va celebrar ahir, hora baixa, va aprovar de manera provisional aquesta mesura i ara s'haurà de ser la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca qui li doni llum verda de forma definitiva. Mentrestant, es manté la moratòria de construcció de noves piscines a tot el terme municipal d'Artà. Manolo Galán és el balde.
Nosaltres hem rescindit les espècies a les quals se poden, diríem, se poden sembrar en un jardí. El que hem fet és que s'han de sembrar espècies que tinguin un baix consum hídric. Les piscines, famoses piscines, el que s'ha fet és intentar que siguin més petites i que tinguin menys volum d'aigua, tant en rústic com en urbà.
I a Palma ja no serà necessari que els vehicles de resident duguin el distintiu de l'hora. Enguany i per primera vegada es realitza de manera completament virtual, eliminant la necessitat de l'adhesiu físic.
Les autoritzacions es verificaran de forma automàtica mitjançant la matrícula del vehicle, oferint així un procés més àgil i còmode. Des d'avui fins al 31 de gener de 2026, 18.000 vehicles de residents de Palma poden renovar el seu distintiu per estacionar a les zones regulades. Lídia Pérez és la gerenta de l'ESMAP.
Desaparece totalmente porque ya no se emitirán pegatinas. Es un avance hacia la digitalización. El Ayuntamiento de Palma cree que hay que avanzar para poder también ahorrar costes en pegatinas y también en los envíos, y será algo muy cómodo para los ciudadanos.
El govern central ja ha engegat la maquinària perquè Teresa Pera Mato substitueixi Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat.
El Consell de Ministres ha demanat el dictamen del Consell General del Poder Judicial sobre la idoneïtat de Pera Mato i, si no hi ha novetat, serà nomenada per part del rei a proposta del govern. Pera Mato va ingressar el 1990 a la carrera fiscal i té una àmplia trajectòria, especialment en la lluita contra la violència de gènere. Actualment és fiscal de sala, cap de la secció penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem. En acabar el Consell de Ministres, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha defensat la proposta.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es, o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos al amparo de lo que ha sido su trayectoria profesional y su trayectoria personal.
La proposta s'ha fet just l'endemà de la dimissió de García Ortiz després de la seva condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets. El ministre ha aprofitat la seva intervenció per lloar la feina de García Ortiz, qui continuarà en el càrrec en funcions fins que es produeixi el nou nomenament. També la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, s'ha referit a la poca celeritat del Suprem per facilitar la sentència, mentre que la portaveu de Podem al Congrés, Yone Belarra, demana accions davant aquesta condemna.
Que a dia d'avui, quinto dia, no tenemos una sentència.
La cuestión es si el Partido Socialista va a luchar contra el golpismo judicial en España o no.
Les portaveus del PP i Vots al Congrés, Esther Muñoz i Pepa Millán, asseguren que aquest nomenament és continuista.
Porque la nueva fiscal que proponen es de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz, y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer.
Nombrada por el mismo gobierno que colocó a un fiscal general del Estado expresamente para delinquir.
10 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional en format més breu. Investiguen la mort de 4 persones a Màlaga per una possible fuita de gas.
El succés s'ha produït passada a les 3 de l'hora baixa en un habitatge de la localitat malaguenya de Torrots. Els serveis d'emergències han rebut un avís perquè 4 persones d'una mateixa família eren en terra i no respiraven. En aquest moment s'ha mobilitzat el Consorci de Bombers, la Guàrdia Civil i la Policia Local i també els serveis sanitaris. Des de l'1-2 han indicat que es tracta de 2 adults i 2 adolescents, un d'ells menor d'edat.
I la periodista Maribel Vilaplana va retirar el seu cotxe de l'aparcament del dia de la Dana el 29 d'octubre, en què varen morir 229 persones a les 7:47 de l'hora baixa. És una hora després de sortir del dinar del Ventorro amb el president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón.
Vilaplana va explicar a la jutgessa que després d'acomiadar-se de Mazón va estar fent feina en el seu cotxe amb l'ordinador. La documentació obre noves incògnites pel temps que hi ha entre la sortida del Ventorro i el pagament del tiquet, que coincideix amb el període en què Mazón no va respondre a les telefonades.
I a la segona sessió del judici contra la família Pujol, la defensa dels fills menors han aportat diverses proves, entre les quals un BOE, un butlletí oficial de l'Estat, sobre el fons de Florenci Pujol per provar la seva tesi que la fortuna oculta a Andorra procediria del llegat familiar.
Després que ahir el tribunal dispensàs al patriarca d'assistir físicament a les sessions, la jornada d'avui ha prosseguit en les qüestions prèvies de les defenses dels 3 fills menors que demanen l'arxiu del cas. En acabar, declararà la primera testimoni, Cristina Isabel de Francisco, que era la secretària de Jordi Pujol.
I en l'àmbit internacional, Rússia ha llançat aquesta nit passada 22 míssils i 460 drons contra Ucraïna. 4 d'aquestes aeronaus no tripulades han violat l'espai aeri de Moldàvia i Romania, que pertany a l'OTAN.
Aquí, l'atac s'ha dirigit contra edificis residencials, infraestructures energètiques a diverses regions i a una infraestructura portuària a la regió d'Odessa. Fins ara hi ha 6 morts i 13 ferits.
I a Gaza, l'alto el foc segueix deixant palestins morts a la capital. Diversos nins han resultat ferits, un mort mentre jugava en les restes d'un atac a un habitatge. A Cisjordània, els atacs israelians deixen un mort i 14 desapareguts davall les runes.
Segons un estudi que publica Talanzet, el malestar psicològic entre la població palestina s'ha triplicat des del 2020. Els adults pateixen angoixa psicològica, depressió, pèrdua de son, sensació de tensió constant i sentiment d'inutilitat.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Oh, Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de
ara, sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu cat. El meu cat també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Us acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. I ho feim amb una nova cita cultural a Mallorca. Apuntau perquè l'any que ve, del mes d'abril a l'agost, es posa en marxa la primera edició del Mallorca Photo Fest, un bienal que recull l'esperit de Palma Foto, però que vol anar més enllà. Sandra Martínez.
De fet, convida professionals i aficionats de la imatge a participar-hi, com també els espais que es troben fora del circuit habitual de galeries i museus. L'organitza Art Palma Contemporani i el seu president, Fran Reus, té ben clar el perquè.
Trobaven que havien de recuperar la fotografia com una disciplina artística que s'havia perdut un poc la presència dins les galeries d'associació, inclús dins els espais expositius públics, recuperant un poc l'essència del Palma Foto, que és un festival que va dirigir Art Palma durant molts anys.
Montse Torres, la coordinadora de la Bienal, comparteix també aquesta necessitat de recuperació, de posar la imatge al centre del discurs artístic.
Creiem que el món de la imatge havia quedat una mica òrfan l'any 2015, quan el Palma Foto es va aturar. I avui en dia la imatge estem cada dia consumint un munt d'imatges i no les sabem consumir, no les sabem mirar i tampoc les sabem triar.
De moment són 29 els espais de Palma i la Part Forana que s'han animat a formar part de la iniciativa. Torres confia que siguin moltes més d'ara fins que es posi en marxa l'esdeveniment a finals d'abril.
L'exposició inaugural tindrà lloc a la Capella de la Misericòrdia el dia 25 d'abril, aquí s'enceta el festival, i continuem el dia 30 amb una exposició de Fontcoberta i d'Anna Ferrato en el Casal Solleric. La Fundació Toni Catany també tindrà una exposició de Fontcoberta, és a dir, que hi ha Fontcoberta doble, serà genial perquè és una eminència.
Destaca també la implicació d'Esbaluart, que hi participarà organitzant fototalks. Això són xerrades, conferències i taules rodones al voltant de la fotografia i protagonitzats per professionals d'aquesta disciplina.
I si sou seguidors d'Hombre G.
Algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podré contar con...
apuntar una altra cita perquè el grup aterrarà a Palma en la seva nova gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026. Serà dia 25 de juliol a Sant Fusteret a Palma i les entrades es posen a la venda d'atenció divendres.
Concretament, a partir de les 10 del matí, a les webs oficials de Live Nation, Ticketmaster, El Corte Inglés i Rubio Productions, en el cas de Palma. Amb 40 anys de carrera, el grup assegura que no ha perdut les ganes de tocar i que la gira és una reivindicació del present i tot una declaració d'intencions. Ells estan en el seu millor moment i el seu públic també. El mes d'abril, poc abans de començar la gira, s'estrenarà un documental homònim sobre la banda que es podrà veure als cinemes i més endavant a Movistar.
Per tant, apuntau aquesta data, 25 de juliol de l'any que ve, a Sant Fusteret, a Palma. Les entrades es posen a la banda, però a partir d'aquest mateix divendres, si voleu veure Hombres G a Palma. Amb Hombres G arribam a les 8. La informació continua ara a freqüència modulada.